Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. 12 i 20 puntuals, com sempre. Comencem setmana dilluns. Pràcticament ja normal. Dic pràcticament perquè sí que és veritat que han passat ja totes les dates aquestes festives i diferents, però sí que és veritat que avui és l'endemà del Dia de Reis i avui les escoles encara estan tancades. Però vaja, que aquesta setmana ja està, ja ha passat tot. 7 de gener avui, del 2019, un dia que ha començat fred, molt fred, sota zero a la ciutat de Lleida, i que a hores d'ara doncs estem entre 5 i 6 graus. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. També doncs, estem a dilluns i el que farem és posar somriures a les cares de la gent. Per això tenim el Joel Carnicer també. Parlarem de bocins d'història amb el Joan Ramon González. I ja saps que abans d'arribar a la una obrim la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una tenim la Nacional 240 amb l'Úperu. Avui parlarem dels patinets elèctrics, perquè i la ciutat, patinets elèctrics i la ciutat, perquè ja n'hem parlat, però ara sí que han entrat en vigor doncs, tant a Tarragona com a Lleida les noves ordenances, les noves normatives, i veurem com ha quedat el panorama. Jo us avanço una xifra. Havia de ser el regal estrella, i de fet a la setmana del Black Friday ho va ser, però després, a l'entrada en vigor de totes les normes i de totes les declaracions i de tot plegat, i les prohibicions, doncs s'ha quedat en un no-res. D'això i d'altres coses en parlarem, del present i del futur del patinet elèctric a les ciutats. I a dos quarts de dues, la radiografia, posem ja sobre la taula tots els resultats del cap de setmana, que també n'hi ha hagut, eh? Abans busquem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el temps estable, cel molt clar, ja no tenim boires a aquesta hora i avui torna a baixar les temperatures. La màxima a Lleida marcarà 5 graus, a Balaguer i a Tàrrega en tindrem només 2, a Viella avui també 5 de màximes i a la Seu, en canvi, 12. El vent bufa del nord o de nord-oest, podria ser fort en cotes altes del Pirineu encara. Demà dimarts, cap a les comarques del nord, aniran creixent núvols i al final del dia no descartem algunes precipitacions febles. Al Pirineu, una cota a 1.300 metres. A la resta, cel més clar, probables boires al matí i les temperatures no variaran molt. Es repetiran algunes glaçades amb mínimes molt baixes a tota la depressió central, la plana de Lleida, 4 sota 0 en aquests sectors. Arribarem a aquests valors a Lleida, també a Tàrrega, a Viella també 4 graus negatius, a Balaguer i a la Seu 5 sota 0, i el vent en cotes altes del Pirineu bufarà de nord-oest encara fort a la tarda, vespre, amb ratxes de fins a 80 km per hora, i a la resta, però, es mantindrà el vent més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. 99 red balloons floating in the summer sky. Panic bag, that's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life. Opens up one eager eye. Focusing in on the sky.
Aquest és el 99 Red Balloons. Ella és Nena i han posat música per començar dilluns d'aquesta setmana, avui 7 de gener del 2019. Tot seguit busquem, com sempre, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant d'un incendi que es va iniciar ahir diumenge a les afores d'Arties, que ha cremat prop de 3 hectàrees de pastures i que encara no es dona per controlat, tot i que no hi ha risc que el foc pugui arribar a la població. L'aeroport de Lleida-Alguaire no opera cap vol britànic per tercer cap de setmana consecutiu. Ha sigut aquest, el tercer, tot i que no hi va haver boira, finalment, a la plana de l'aeroport. La previsió no la descartava i, per tant, els vols es van desviar ja directament cap a Reus. Per tant, un ple de moment. El Pirineu de Lleida tanca el Nadal amb 213.000 forfets venuts i una ocupació mitjana del 70%. El pic més alt d'ocupació ha estat entre el 27 de desembre i l'1 de gener, fregant el 100% que ja vam informar aquí. I la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l'Ajuntament de Lleida han signat un acord de col·laboració per la difusió d'Animac. La 23a Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya se celebrarà del 21 al 24 de febrer amb l'animació stop motion com a eix central, i es farà, com ja ve sent habitual, i és on va néixer, des de Lleida. Per cert, que ha hagut un descobriment. Han descobert a la Vall d'Àssua centenars de gravats a la pedra de l'edat mitjana. Es tracta del primer indret del Pirineu català amb tanta densitat de petròglifs, i s'han trobat a l'exterior, i a més s'han trobat per casualitat, vaja, veïns de la Vall d'Àssua, el Pallars Sobirà, han descobert de forma casual desenes de gravats a la roca. I ahir va ser Dia de Reis. Entre d'altres coses, doncs, n'hi ha una que ens ho indica, i és el tema del tortell de Reis. Doncs mira, el pastisser almenarenc Ivan Pascual va crear un tortell 100% lleidatà i solidari. En lloc de fava i rei, lo tortell lleidatà portava un xapo i un tractor, i la corona va ser un barret de palla. Van exaurir, doncs, a les unitats que tenien, i veurem si això és el punt de partida d'una nova tendència en els propers anys. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs un cap de setmana regular. En parlarem i ho analitzarem a partir de 2:15 a la radiografia, però regular en futbol. El Lleida empatava a 0 gols davant de l'Ontinyent al seu camp. Sí que és un equip a la part baixa, però sí que és un camp difícil. Però aquest empat, juntament amb la victòria del Villarreal B per la mínima 1-0 davant del Badalona, fan que Lleida es quedi a un punt, a la segona posició, a un punt del líder, que serà el Villarreal B, que curiosament és el proper partit a fora del Lleida. Per tant, és on s'ha de demostrar si realment es podrà optar finalment amb aquesta primera posició a final de la Lliga. La propera setmana a la Lliga tindrem un Villarreal B, Lleida Esportiu primer davant del segon. En bàsquet, nova derrota. Ja en van unes quantes de seguides, la tercera concretament. Va ser divendres, Força Lleida 68, Valladolid 72. Amb hoquei no hi ha hagut jornada, però sí que demà tenim la de recuperació de fa dues jornades, el Barça-Lleida llista, i el proper dia 12, Vendrell-Lleida llista. També comença avui el Dakar, amb Isidre Esteve, que aspira a estar entre els millors en cotxes després de la posició 21 de l'any passat. Seran 10 etapes i 3.000 quilòmetres cronometrats concentrats aquest any al Perú.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja sabeu que amb la Mari Carmen el que fem és recordar el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, un 7 de gener del 94.
Doncs,
tinc una xuleta així de gran aquí davant, apuntat. Recorda, Ricard, que és l'any 94. A veure si quan me tregui el paper
sí,
me'n recordaré.
Sí, perquè, clar, ja som el 19, per tant, 25 anys és el 94.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs els Reis Mags, un 7 de gener del 94, es van despedir de Lleida i van fer una visita als barris. I també es van recordar dels malalts de l'Hospital de la Creu Roja i dels nens d'ètnia gitana. Els veïns de Jaume I els van demanar un nou local social. Ja saben que el dia 6 i 5 i és la cavalcada, el dia 6 és Reis, i encara entre... O sigui, aquí estem fent la crònica del dia 6 que passen els Ses Majestats
clar, correcte,
els Reis.
Correcte, correcte. Avui passen... és 7, però això és d'ahir. O sigui, de fa 25
exacte.
Anys i un dia.
Exactament, però, perquè sempre, vull dir, tant la premsa com les emissores, del dia 6, pues, no hi havia emissió local, clar. O no hi havia... La premsa no podia fer res sobre el que passaria clar. Aquell dia. Per tant, doncs el dia 7 es feia el ressò. Els veïns de Jaume I, repetim, els van demanar un nou local social als Mags de l'Orient l'any 94 i també van regalar a l'Alta Ribagorça una nevada històrica.
Mira.
Precipitacions que van deixar un metre de gruix a la boca sud del túnel de Viella. Va ser necessari l'ús de cadenes al port del Cantó i al túnel de Viella, i el port de la Bonaigua també es va tancar a partir de les 7 de la tarda. Tres cotxes van resultar danyats per un despreniment a la Nacional 230. La sindicatura d'Aran volia convocar una reunió d'urgència per trobar solucions en aquesta greu problemàtica del caos viari per les nevades a aquella zona. La carretera Viella-Baqueira van registrar retencions de quasi 3 hores.
Caram.
L'arribada de la família reial va coincidir amb el gran caos viari. Aconsellaven a les persones que transitaven per les carreteres del Pirineu que ho fessin amb prudència degut al gel, perquè
no,
la neu es va gelar.
Fa 25 anys i us ho recordem avui. Avui, demà i passat demà, ull, que la carretera, ja sabem, amb condicions meteorològiques adverses es torna més perillosa del que ja és, eh? Per tant, s'ha d'anar amb compte.
No solament al Pirineu, sinó també...
No, tot arreu.
De recordar que ara hi ha
boires, zones, per exemple.
Hi ha zones de boires gebradores en alguna zona de Catalunya i és molt perillós també la circulació. Bé, la neu va aïllar també a 6 famílies a la població de Guils del Cantó i Canturri. Fins al vespre no es va poder restablir la comunicació. Pins i avets van caure a les carreteres pel pes acumulat de neu. Es va interrompre el subministrament elèctric i telefònic en algunes zones. Els bombers van obrir camins ajudats per la gent dels pobles afectats. Al sud de França estava també en estat d'alerta per les possibles inundacions. O sigui que va ser una nevada històrica l'any 94. I acabem parlant de que Lleida produïa en aquells moments 130 tones d'escombraries diàriament, que augmentaven durant el període de Nadal i de Cap d'Any. Cada habitant de la ciutat generava 1,15 kg de residus per dia. Anualment, la concessionària Seinsa recollia 45.000 tones d'escombraries aquí a Lleida.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Presentamos el aspirador sin cable más deseado. Ligero, potente, manejable, con batería de litio de gran duración. Fácil de cargar y de guardar. La mejor tecnología sin cable. Llévatelo gratis. Este sábado la cartilla con la razón.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Un, dos, tres. Doncs apa, que ja saps que li posem somriures a les cares de la gent i ara ja que hem deixat enrere tot el tema de, ja, de les festes, dels menjars, dels sopars, de les reunions, dels polvorons, dels torrons... I que sembla que ara ens diuen allò de la cuesta d'enero, que aquesta primera setmana després de festes se fa pesada, doncs nosaltres la comencem posant somrius a les cares de la gent, com sempre amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard! Oh, yeah!
Sweet Sweet Mama. Cada dia...
De fet, és el primer programa de l'any 2019 amb tu.
19, sí. Sí, sí.
Ah, perquè dilluns passat era 31, per tant, encara no.
Sí, senyor. Sí,
el primer del 2019.
Cada vegada más viejos y más pellejos, eh?
Què tal els Reis?
Bé. Bé, ja es van portar bé abans,
eh? Els mags, eh? Els Reis mags.
Ja es van portar molt bé abans.
Sí?
Molt bé. M'he tingut molta sort.
És que t'has portat bé?
M'he portat molt bé. M'he portat molt bé. M'han fet molt regals aquest any. El que passa que alguns me'ls van avançar. I sobretot el màgic regal que també he col·laborat del màster que faré ara. Vull dir,
Val.
Que no em fa... No, vull dir...
O sigui, ara tornaràs a ser estudiant?
Ara tornaré a ser estudiant.
Sí, després de que em vaig acostumar a dir-te és que els estudiants teniu bona vida, em deies, no, que ja fa 2 anys que no estudio... Sí.
Bueno, però ara seré un estudiant una mica descafeinat, no?
Perquè... Ja, però tornaràs a ser estudiant, tornaràs a sortir els dijous...
No, clar, perquè, bueno, ja no tinc...
Ja no tens edat?
Ja no tinc edat per estudiar els dijous. Ja cada vegada ja em costa
més. Igual, jo
tens
un any sencer de bromes d'estudiant, no?
Sí. Bueno, sí, una mica menys, potser,
però... Els estudiants viu molt bé.
Sí, pots.
Qui pogués tornar a ser estudiant.
Correcte.
Te fa redijous i divendres no pegueu cop. Pobres estudiants. No, home, cada dia tampoc, ja. En fi, aprofita perquè són caríssims avui els estudis, de totes maneres.
Un privilegi.
Molt bé, doncs estem al 2019, seguirem... Nosaltres ja sabeu que sí, que aquesta darrera setmana, la primera del 2019, és quan la gent, les persones, aprofiten per fer això dels desigs d'any nou, dels canvis, aquestes coses.
Mal.
Però ja saps que a nivell de la ràdio nosaltres treballem com una escola. Nosaltres el curs comença l'1 de setembre.
Per mi, sí.
Per tant, vull dir, anava a dir, seguirem fins a final amb el Joel els dilluns. Bueno, seguirem perquè vam començar l'1 de setembre, almenys té contracte fins al 31 d'agost.
Que per nosaltres això és una mica com la meitat. No? Arribar al...
Sí, sí.
Bueno,
no, encara no, fins al febrer, sí.
Sí, però bueno, és això. Bueno.
Hi ha notícies?
Sí, clar. Mira, hi ha una notícia que m'agrada molt, molt adequada al després, a l'after party.
A l'after party. Això és després de la festa.
Sí, exacte. Que és condenado a 1 mes de multa por tirarse un pedo en una discussió con su pareja. No, pues toma. I llavors...
Però resulta, com un mes de multa.
Vale, resulta que va haver una discussió navidenya, i llavors això passa davant...
Discussió navidenya.
Sempre passa,
sí,
el típic del...
Reuneixes a massa gent.
Jo ja estic una mica cansat del tema, que és veritat, del tema del cunyau. De que sempre a cada... Mira, llàstima que hagin passat les
però
festes.
Però tu no tens germana.
No, però bueno, hi ha familiars entre mig i tot.
Clar.
I tu ja saps que... això és aplicable a tot. Sempre hi ha algú que cau malament. Si no saps qui és que ets tu. Vale? O sigui, sempre hi ha algú que no acaba de quadrar, que és el listillo, que és l'antera. Bueno. Si tu no saps qui... Si tu li preguntes i dius, no, jo, tothom és majo, és que ets tu. I és així. Sí. Vale? I, bueno, pues, això passa...
Pensava que anaves a dir sempre hi ha el que ho sap tot.
També.
I opina de tot.
Sí,
i a més tothom ho... I sempre hi ha el que ho ha fet tot.
Què fas treballant a un taller de xapa i pintura havent d'estar a la ONU? Què fas, que hauries d'estar a la ONU?
No, però és veritat, jo he estat amb sopars amb molta gent.
Ho saben tot.
I és curiós que hi ha una o dues persones, depèn de la quantitat de gent, que parles de, jo què sé, de barranquisme. Ah, sí, és que un dia ho vaig fer. No, parlo de ràdio. Ah, bueno, és que em van fer una entrevista.
Sí.
Parles d'ordinadors. Bueno, jo vaig fer un curset de programació.
Sí, són una passada.
Com pot ser?
O els IOMES. Que també són els
també,
de...
també.
Pues mira, me n'he anat una setmana a Itàlia. Ah, sí? Ah, jo hi vaig anar 2 setmanes.
Ah, sí.
Vale.
És veritat, però hi ha gent que ho fa, això, eh?
Sí.
I jo els divideixo en dos tipus. És
la gent que s'ha llegit l'Ulisses...
No, el que ho fa sense adonar-se'n, però ho fa, i el que ho fa i se n'adona
sí,
que ho fa.
Sí, és algo...
Els dos són carregants,
jo
els
crec,
dos
jo,
tipus.
No, jo crec que en realitat...
Ui, podríem fer un programa d'estereotips de persones que s'han assegut a aquestes festes, no?
Sí.
Ens l'hauríem de preparar més.
Bueno, ja, però ho podem fer, me sembla bé. I el... No, però és veritat, vull dir, ja molt listo.
De què anava la notícia?
De condenado a 1 mes de multa per tirar-se un pedo en una discussió
amb
la pareja, no? Llavors, pues, resulta que va ser una discussió navideña i... va acabar i va dir, mira, jo literalment m'hi cago amb la teva... Que això és una frase que... Mira, ara us donaré un petit consell.
A veure.
Hi ha una frase que
horari,
fa servir
horari,
molt...
Horari de protecció
sí,
infantil,
no, eh? Sí. Hi ha una frase que fa servir molt que és... m'importa molt la teva opinió de merda. Quan algú me fa aquestes coses, els dic... Mira, pues a mi...
Escolta, m'importa molt la teva opinió de merda. Jo respecto molt la teva opinió
de merda. Haciendo amigos.
Sí, sí, bueno, pues en fin. Un pedo que acabó en multa i jutjats i coses així, no?
Però com pot ser? O sigui, la denúncia quina era?
Jo el que no acabo d'entendre és com ho poden portar a judici, perquè és una mica la teva paraula contra la meva i un pedo és algo tan fràgil, volàtil...
És efímer, a més.
Sí, sí.
O sigui, el moment pot ser impactant, però és efímer.
Tinc una anècdota. Ai, una anècdota aquesta
a veure,
setmana...
que em ven a dinar,
Sí, no, és ràpida. Aquesta
setmana... No, per temps, per a veure què diràs, que se'm va la gana.
He quedat amb uns amics de la universitat i que feia temps que no ens veiem i tot. I bueno, vam anar a un bar aquí, pel carrer Major, i una no va tenir una altra cosa que fer que tirar-se un monumental pet. Però tan monumental que diverses taules es van girar, però no del soroll, sinó de l'olor.
Però se li va escapar?
No, ho va fer a propòsit.
Ah.
I va ser... Vull dir, és veritat que pot encadenar una discussió, això. Pot encadenar un judici.
Clar que pot. Perquè home, un judici no ho sé, però...
Va ser bastant curiós.
Escolta, la teva època d'estudiant, alguna vegada...
Ara, 2.0.
La d'abans. Alguna vegada vau jugar amb això de l'encenedor i els gasos aquests inflamables?
No, jo no, això ho feien quan jugava a bàsquet.
Això surt a les pel·lícules.
Quan jugava a bàsquet sí que ho feien. Però...
I s'encén?
Sí.
Jo no ho he provat mai.
S'encén, sí. I també ho feien amb desodorants, d'Axe i aquestes coses.
No, això sí.
Però sí, s'encén.
Bueno, et queden... cinc minuts.
Perfecte. Bueno, avui, ja veus, hem començat a fer alguna cosa més dinàmic. M'agrada molt aquesta. Epilèpticos i ancianos... M'agrada que els fiquin al mateix grup. Mm. Epilèpticos i ancianos sufren...
I
ancianos... sufren ataques i mareos en una plaza remodelada de Alicante. Però, per favor, m'agrada dir que miressis la foto.
O sigui, estan a la plaça.
Fan de... Oh, mira... Molt confosos.
Bueno, però si sembla la plaça Recarvinyes, la part de baix.
Sí, no, pues la...
És a dir, és una plaça normal, però que a terra hi han posat...
Exacte.
Com uns, a veure, com unes línies blanques que van fent llaços,
sí,
corbes.
Sí, i llavors això els mareja a tots, no? Llavors diu, m'agrada molt perquè diu... Les últimes actuacions urbanístiques de l'Ajuntament en la ciutat, de Alicante, estan generando críticas unánimes entre vecinos, comerciantes i prestigiosos arquitectos alicantinos.
Prestigiosos.
Un moment. Amb una mateixa frase no pot entrar prestigiosos arquitectos i alicantinos, perquè no té glamour. O sigui, tu no pots ficar prestigiosos arquitectos i alicantinos. No pots. Bueno, el que ha passat això a la calle San Francisco, les escaleres pintades en la calle Empecinado, la reestructuración de la rotonda del Milenio para convertirla en plaza y ahora la remodelación de la plaza Pío XII. Resulta que han ficat tan... són molt complicat en la vida que els epilèptics i la gent gran s'estan més mareja.
Jo els epilèptics no ho dic perquè és un problema mèdic i pot ser que passi. Però, escolta, vaja, no sé, per la foto que he vist, dic que és com la plaça de Recarvinyes pels dibuixets que hi ha a terra.
Sí.
Potser que aquí és la plaça grisa i allò és blanc i potser sí que és veritat que desencadena una reacció al cervell.
Pues llavors,
però els avis no ho sé.
Bueno, però també no costaria gaire mirar una mica més el cel.
Això també.
Anar tot el dia cap a baix, no? Bueno, no sé si t'ha passat això a tu, a mi vaig pel camí de que algun dia em pot passar, i és que diu que una mujer descubre a su exnovio viviendo en su ático 12 años después de la ruptura.
Però com en su ático?
Vale? Això ha passat...
12 anys després.
12 anys d'esclavitud. Això ha passat perquè la tal Tracy, de Carolina del Sur, madre de niños de 3 a 20 años, contó que al amanecer del sábado pasado escuchó unos ruidos que provenían del ático de su casa.
¿Por primera vez?
Sí. Seguidos de un golpe fuerte, inmediatamente acompañado de clavos que empezaron a sobresalir del techo. En principio pensó que era un fantasma, lo normal.
Sí, claro, lo normal. Lo primero que piensas.
Sí, lo primero. Pero en realidad se trató de algo incluso más sorprendente. El fantasma resultó ser su antiguo novio, con quien rompió relaciones hace 12 años. Al detectar su presencia, Tracy llamó a la policía, pero el hombre logró escapar. En el lugar donde habitaba el exnovio, los agentes encontraron abrigos viejos y vasos desechables de un restaurante llenos de excrementos.
A ver. O sigui, amb 12 anys, hagués acumulat més col·leccions de coses, no?
Sí, bueno...
Potser és que amb 12 anys havia trencat amb ell feia 12 anys i esporàdicament anava allí a dormir.
No ho sé, sembla
que... A mi el que m'ha agradat és... Lo primero que penso... És que era un fantasma.
A mi m'agrada el que ve ara, perquè aquest noi, en el fons, era un romàntic, no sé per què el va deixar. Perquè diu que... Vale, los agentes encontraron... Vale, no, això ja t'ho he llegit. Però Tracy rompió con ese novio hace 12 años antes de que fuera detenido por el robo de una tienda de flores.
Ah.
Vull pensar... Encara que tinc una mica d'espinada lenga al cos, vull pensar que li van a robar un ram de flors per regalar-li a ella. se li va complicar l'assumpte.
El van detenir i ell el va deixar.
Se
li va sortir fatal.
Li va sortir fatal el tiro. El hombre le escribía desde la cárcel, pero Tracy no respondía a sus cartas. Hace un año él la ayudó a instalar nuevas puertas en su casa. Luego fue arrestado por haber robado la camioneta de la mujer.
Bueno, de aquí te un...
Sí, tiene una historia interesante. Se estima que empezó a vivir en su ático justo después de su excarcelación. A pesar de haber cambiado las cerraduras, Tracy y sus hijos siguen teniendo mucho miedo de dormir en casa. De unido, ¿eh?
O sigui, no tenen por del fantasma, però del
es que
fantasma
fondo,
de l'exmaritzi.
Millor sigui un fantasma, ¿eh?
Sí, sí. Sigui...
Bueno, venga.
Va, que et quede re, 40 segons.
Vaig superràpid.
39,
dimite
38.
La activista acusada de hacerse pasar por negra. Vale, o sigui, la foto, bueno, ho podràs veure, és una noia negra, sembla negra, i després resulta que és tota blanca, però es maquillava.
Oh.
La noia era la presidenta de l'Associació Nacional per al Progreso de Persones de Color.
Que fort.
Rachel Dolezal ha anunciado este lunes que renunciará a su puesto, normal,
home, sí,
después del escándalo sobre la verdad de su origen racial.
Es que es totalmente blanca. Sí, que estaba una mà de colorete cada vez que surtió el carrer.
Ella volia ser presidenta.
O sea, quiero ser de esto, sí, ¿no? Pero si tú no ves esto. Pero, venga, va, la acudit, que arribem a la
final. Venga, diu que estos son dos mujeres que se encuentran por la calle y una le dice a la otra, dice, oye, dice, pues mira, le he puesto gafas a mi hijo. Y digo, ostras, qué nombre más feo, ¿no?
Bona setmana, Joan.
Bona setmana, Ricard.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11. Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bé, com ha anat els Reis? S'ha ja... portat bé? Los Reixos, direm en lleidatà.
Los Reixos. Com, no s'han portat força bé? Escolta, bé, no hi ha queixa.
Ah, no hi ha queixa, però ja està
no
bé.
No hi ha queixa,
és que has estat bon nano.
A mi els Reixos sempre em cuiden.
Molt bé.
Sempre em cuiden.
Veus? Això està molt bé. Això és que te portes bé...
Sí, és veritat que la naturalesa dels regals que et porten els Reixos canvia amb les etapes de la vida.
Clar. Normal, això faltaria que estiguéssim aquí en joguines.
Ara són bastant tèxtils,
però són molt útils.
Ja sabeu per on va, mitjons, roba interior, samarretes interiors, alguna camisa, escolta, també.
Sí, a vegades, algun extra portarà alguna cosa externa, més exterior.
Però, no, jo algun catxarret d'aquests de noves tecnologies també sempre em cau i em fa molta gràcia.
Així és perfecte.
No em puc queixar. I és veritat que sempre diuen, no, és que pel tió és quan ha de caure, perquè, mira, a mi encara el gros m'ho porten els Reixos.
Correcte, sí. El ritual de ficar la sabateta i clar, tota aquesta història.
Home, la cavalcada i tot.
Encara més. I la cavalcada, clar, és un deliri, jo penso,
que sí.
Autèntica festa de Lleida i molt xula.
En fi, en parlàvem la setmana passada, a l'acabar el programa, abans que marxés el Joan Ramon, jo li dic, vigila, perquè dilluns vinent ja serà el dia de post-Reis, que és avui, dic, i portem des del setembre parlant del Nadal, que arriba el Nadal, que avui el Nadal, que bla, 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 ja està.
Ja està passat. Ja han tornat al 2019. Bueno, hem començat el 2019. Han tornat a la rutina.
I això va ser ahir, eh?
Sí, però ja està.
Ja està. I ara ja... Jo deia, dic, la Setmana Santa, i diu el Joan Ramon, bueno, Carnestoltes al mig.
Sí,
és veritat.
Sí, perquè molta gent ja... Ara sí que era una festa, sí, però Setmana Santa...
I després ja el maig.
Correcte.
I ja està.
I estiu, i vacances d'estiu, i la calor...
I Nadal.
I Nadal una altra vegada, i apa, i suma...
Anem massa ràpid, ja ho veig jo. Sí, escolteu, sempre dic el mateix, dilluns. És que el dilluns... No, viviu-lo.
Exacte.
Són 24 hores, igual de vàlides que les del diumenge.
Correcte.
Que passen, i no tornen.
I no.
És un problema, això.
Aquest és el tema. I és el 2019, com era el 2018, i que no torne. Per tant, disfrutem el dia al dia.
Escolta,
el carpe diem.
Hem fet un parèntesi, evidentment, pel tema festiu, i també perquè les decisions polítiques van i venen, ara es diuen, ara es desdiuen i ara es tornen a dir, i bueno, sí que hi ha hagut més novetats amb el tema dels carrers, però nosaltres, el nom dels carrers, anem a recuperar on estàvem.
Sí,
i ja anirem adaptant-nos al dia a dia, perquè és que això, cada setmana hi ha alguna declaració nova o altra. Però havíem parlat dels que marxaven,
exactament,
dels que desapareixien, i anem a parlar
de les que venen
perquè femení, de moment s'han centrat a femení, aquests quatre nous.
Sí, senyor.
aquests que sabem segur.
Sí, sí, perquè els altres encara estan a l'aire.
I d'altres, sí, bueno, sí, bueno, hi ha de tot.
Que dels nou carrers hi ha quatre que són els que es van donar en època franquista i que, per tant, l'alcalde actual ha decidit que els quatre que es van decidir en època franquista, que tenen implicacions franquistes, se retiren, i els cinc.
Bueno, però hi ha qui no està d'acord, com sempre.
Ja.
Igual qui ja no està d'acord amb els nous.
Per això.
És que, bueno, a tothom és un problema.
La diferència és que els cinc que s'han quedat són els que es van donar en democràcia, és a dir, amb ajuntaments democràtics, tot i que van triar persones que sí que podien tenir passat franquista, però ja van dir aquí que tots tenim passat franquista, els que van néixer, precisament, pues això, als anys 50, com me passa a mi, pues tenim una trajectòria franquista de més de 20 anys llarga, no? Aquest és el criteri que va utilitzar l'alcalde i per fer aquesta solució salomònica, que com dius molt bé, Ricard, a molta gent no li agrada. I en els quatre noms triats, tot i que tothom està d'acord que siguin noms de dona, amb la qual intentem compensar aquesta...
Hem de ficar la paritat, també, amb els noms de carrers.
Costarà molt la paritat.
Hi ha, hi ha més homes que dones, no?
Sí,
molts més,
dubte, molts més, sí, sí, això sempre...
És un error. Jo no hi he cregut mai amb el tema de fer llistes i paritats, però, no, home...
No, el que passa és que inclús recordo que hi ha una iniciativa per part de l'Associació de Vins de la Mariola i la Marina Pifarré, per exemple, que és la presidenta de l'entitat, demanava, ostres, hem de proposar a l'Ajuntament noms de dones pageses. Dic, ostres, el problema és que sabem que les dones pageses són fonamentals en la història de la Horta de Lleida, però... quines tens en aquests moments.
Quina sí, quina
perquè
no.
A vegades, inclús amb tot el carinyo, pagesos que també tinguin rellevància, que se coneguin, ja costa, tot i que és fonamental, pues, a nivell femení, el tòpic aquell de que moltes famílies i la dona també feia la feina de casa, a més, a vegades ajudava també al terreny, pues passava això, no? Per tant, per desgràcia, a vegades, tot i que és merescudíssima aquesta paritat, no és fàcil trobar noms de dones. I en aquest sentit, potser la primera crítica que reben els quatre carrers de dones que s'han donat actualment a la ciutat és que dels quatre solament hi ha un de Lleida, una lleidatana. Mm. Els altres tres són de dones fora de Lleida. Per tant, dius, hosti, no tenim prou de gent de Lleida per fer quatre carrers a dones d'aquí de casa, ens hem d'anar fora. Bé, la història i el que justifica una mica aquests dos noms de carrer són fer un homenatge al que seria el tema dels drets humans, de la violència de gènere, i s'han buscat referències en aquest sentit. Anem a veure, la primera... Anem pel Casolà. La primera dona que se li reconeix en aquest sentit amb un carrer és la Dolors Lolín Sabater. Aquesta persona és la que substituirà el carrer Sant Genís Bertran. El carrer Sant Genís Bertran, recordant els oients, que és el que és paral·lel a Pius 12 i que va de Passeig de Ronda a Roca Labrador, al peu de la Serreta. I aquesta persona, Dolors Lolín Sabater, era lleidatana, va néixer a Lleida l'any 1920 i va morir l'any 1999, i era veïna de la Bordeta. La seva professió era infermera i va tenir una trajectòria també, a part de la seva professió, com a activista social i, evidentment, feminista. D'alguna manera, per això va destacar, no? El seu compromís també era des del punt de vista de la vessant catòlica, i en aquest sentit va arribar a fer a la parròquia de la Bordeta, aprofitant la seva professió per dedicar-se altruistament a atendre aquelles persones que no tenien recursos econòmics per anar a cures o anar a serveis sanitaris. Va ser impulsor a Lleida de l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica, la UAC, que es va comprometre no solament per la qüestió religiosa, sinó també per la lluita obrera. En aquest sentit va ser també llavors una persona d'esquerres que va treballar en aquest sentit, de donar el dret als obrers a una vida més digna. En aquest compromís va començar una primera guarderia als Mangraners. Germà, marista, una vegada diem que el primer comunista de la història era Jesús. En el sentit que a nivell de compartir tot amb tothom,
sí, sí,
i no tenir el
seu propi.
Per tant, vull dir que l'essència del cristianisme a vegades atansa molt més a l'esquerra que no passa a la dreta. Després el poder a vegades correix aquestes coses, no? A l'any 71 va tornar a Barcelona i va estar en contacte a l'Assemblea de Catalunya. Per tant, ja es va vincular també amb iniciatives nacionalistes en aquest sentit. I el 1972 va demanar el trasllat a el que llavors es deia l'Hospital General Moscardó, la residència a nivell popular, que és l'actual Arnau de Vilanova, on va exercir la professió fins al moment de la jubilació. I allí va aconseguir millores laborals per les seves companyes infermeres i també en l'atenció a la gent. Per tant, aquest és el perfil d'aquesta persona poc coneguda a Lleida, perquè jo francament l'he descobert gràcies a que han tingut el detall de nomenar-la aquest carrer, i que la placa del carrer diu així: carrer Dolors, entre cometes, Lolín Sabater. I després hi ha aquestes plaques explicatives, que crec que és important perquè la gent...
Sí, està bé.
La letra petita diu Dolors Sabater Andreu, Lleida 1920-1999, infermera, activista social i feminista. Particularment, jo no m'agrada que en el nom del carrer fiqui lo de Lolín, entre cometes, perquè carrer Dolors Lolín Sabater, a part que és molt llarg, ho trobo potser excessiu. Crec que hauria estat millor, pel meu criteri, que hagués estat a sota en l'explicació lo de Lolín, si és com era coneguda familiarment, i que el carrer fora Dolors Sabater.
O d'una altra manera, et diré, si ella era coneguda com Lolín Sabater, pues el carrer que sigui carrer Lolín Sabater.
I sense cometes, exactament.
Correcte.
Sí.
Perquè, si es diu Dolors, es diu Dolors. Si ella es feia anomenar Lolín,
sí,
a mi el DNI em surt d'una manera però jo em feia d'una altra,
doncs
posem aquell, però no cal posar els dos, és
veritat.
Sí, a més, això reforça el que dic jo, que després has de donar el carrer a segons qui a través de telèfon i és horrible.
Clar que sí.
On vius? Això... El carrer Dolors Lolín Sabater, Lolín com va, no sé sí, què... No, sí, no, aviam.
No, no, és que primer aquesta dificultat...
Com es coneixia aquesta dona? Com a Lolín Sabater? Doncs carrer Lolín Sabater.
Correcte,
i a l'explicació diem que es diu Dolors i tal.
Correcte.
Com es coneixia com Dolors? Doncs escolta, Dolors.
Correcte, ja baix si vols, Lolín. Sí, sí, clar. No, jo crec que en aquest cas és un error i en el fons està una mica lo de sempre. Aquesta familiaritat que a vegades tens amb les dones que han destacat, amb un home que hagués destacat, aquests renoms o sobrenoms no es col·loquen habitualment, no?
Josep Pepito Sánchez.
Exactament. Si és molt potser del món de la faràndula, potser encara li posaràs, però no, normalment no es posa tant.
Sí, no, no, no.
I una persona que ha fet aquesta tasca, aquesta familiaritat, jo crec que rechina una mica.
En fi, avui hem fet la que juga a casa, la local.
Exactament.
El nom de la dona local, per entendre'ns, i la setmana vinent parlarem de les altres tres, que, bueno, no són de Lleida, però són tres dones també, que han destacat, doncs, per la seva faceta d'ajuda, d'activistes, etc, que és prou important, només faltaria. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, bona setmana.
Molt bé, i bona entrada a la rutina.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Joan, estem ja després de tot. És a dir, ja ha passat Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, Reis...
Sí, però avui la Quixella encara fa festa.
Sí, ell sí. Ell sí.
Per tant...
Les escoles tancades
que
avui
gaudeixin,
encara,
que gaudeixin,
perquè és que si no, de veritat, que jo quan era petit, és veritat que si a l'endemà dels Reis et feien anar a l'escola, era mal tram.
No gaudies dels regals.
Clar que sí. En fi, nosaltres encetem una nova setmana i ho fem amb el Joan Bellmunt, camí cap a la una, obrint la finestra del record.
Sí, i amb normalitat, ja.
Sí, sí, sí.
Cada dia un record.
Sí.
I avui parlarem de l'Hospital i les Monges de la Vetlla. Mm. Concretament estaven ubicades a Agramunt. Quan referim a l'hospital, no ho fem pensant en els nostres temps, sinó en la constància que hi ha referència del segle XII i XIII de l'existència d'aquests establiments. El darrer esmentat que rebia aquest nom ocupava un immoble a la part nord de la plaça de l'Hospital d'Agramunt i l'administració anava a càrrec d'una junta o patronat depenent de l'Ajuntament, el qual donava una subvenció a una família que era la que tenia cura d'atendre les persones que ho necessitaven, que normalment eren gent de pas o pelegrins, que així eren coneguts els que els feien de rodamunt en aquelles èpoques. Cal dir que va ser l'any 1960 que, a causa del seu mal estat, l'Ajuntament enderrocà aquell edifici, que havia donat acolliment a persones que havien trobat un sostre que els aixoplugués. Així mateix, cal fer record de la comunitat de monges del Cor de Maria, les quals eren conegudes popularment com les monges de la Vetlla, ja que la seva tasca era la d'assistir a aquella gent que estigués malalta i no pogués sortir de casa, fent vetlla tota la nit estant al seu costat. Una lloable tasca. Cal dir que des de l'any 1915 fins al juliol de 1936 havien atès un total de 2.275 persones malaltes. Quan esclatà la guerra, es tragueren l'hàbit, però continuaren la seva tasca d'assistència als necessitats. Passant aquells moments, intentaren normalitzar la seva situació instal·lant-se en un pis, però no van trobar el suficient suport i hagueren d'absentar de la població i es va perdre aquesta tradició, aquest costum. És com totes les coses d'aquest món. Passen i algunes ja no tornen. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que l'aigua de gener porta el blat al graner. Ah. A veure si... A veure...
Home, l'any 2018...
Ha sigut molt plujós.
Es va tancar com el tercer any més plujós des de que hi ha registres a Lleida.
Fins al punt que hi va haver llocs que no van poder sembrar a causa de la pluja.
Sí, sí.
A veure.
En fi, gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que busquem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la 1 de la tarda. Rebrem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després obrirem la Nacional 240. Avui parlarem del patinet, però el patinet elèctric de les ciutats, del present, del futur, de les solucions. I a 2:15, la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats esportius del cap de setmana.
Es la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ryanair afronta mañana martes la primera de las 3 nuevas jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros para exigir a la aerolínea de bajo coste irlandesa que cumpla con la legalidad laboral vigente en España. Se busca un acuerdo de última hora, Joaquín Bizmanos.
La Dirección General de Trabajo ha citado a las dos partes a una nueva reunión de mediación. El encuentro no ha comenzado todavía. Se busca, sí, un acuerdo que evite la ronda de paros que se inicia mañana. Seguirán el jueves y el domingo. De momento, los sindicatos de los tripulantes de cabina siguen criticando los servicios mínimos que ha fijado Fomento. Creen que se pone del lado de Ryanair. Manu Lodeiro es portavoz del SICPLA.
Nosotros hemos decidido, de pleno acuerdo, los dos sindicatos, salvar las fiestas. Podíamos haber roto negociaciones mucho antes y convocar la huelga en días calientes de las fiestas. Pero ya que hemos tenido la buena fe de actuar de esta manera, nos parece vergonzoso que Fomento siga bailándole el agua a Ryanair.
Ryanair mantiene que operará con normalidad. De hecho, todavía no ha hecho pública ninguna cancelación.
Oleada de robos en taxis de Mallorca. Durante las últimas semanas se han incrementado considerablemente. El último robo ha tenido lugar esta misma noche. Yulene Valdés.
3 personas han agredido esta madrugada a un taxista en Palma con el objetivo de robarle la recaudación. Le agarraron del cuello y le propinaron puñetazos, mientras uno de los agresores decía: "Lo siento, hermano, tengo que hacerlo". El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Palma, Biel Moragues, dice que está cundiendo el pánico.
Que la gente está cogiendo auténtica psicosis. Incluso hemos tenido una compañera que esta mañana ya ha venido con la intención de vender la licencia.
Esta es la 5ª agresión en pocos días. La noche de Reyes, 2 jóvenes atracaron a un taxista, al igual que el día 22, 28 y 29 de diciembre.
Y te contamos también que más de 100 de camiones participan hoy en una prueba organizada por el gobierno británico en el sur de Inglaterra. Lo hacen para prevenir la congestión viaria por mayores controles fronterizos en el caso de un Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Corresponsal Iván Alonso.
El gobierno británico continúa preparándose para un Brexit sin acuerdo ante la más que probable posibilidad de que el pacto firmado por Theresa May con Bruselas no consiga ser aprobado en el Parlamento la semana que viene. Hoy el Ejecutivo organiza una prueba para prevenir una posible congestión viaria como parte de un plan que pretende poder gestionar el tráfico y en especial los vehículos de transporte de mercancías en caso de que aumenten los controles en las fronteras por este escenario. En este test han participado más de 100 de camiones durante toda la mañana que se han concentrado cerca del pueblo de Ramsgate, al sur de Inglaterra. Estos vehículos han formado en convoy hasta el puerto de Dover, la principal conexión con Francia por mar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Corrochano, el Real Madrid presenta a Brahim Díaz.
Refuerzo invernal para el conjunto blanco que antes de que termine la primera vuelta y después de la derrota ayer frente a la Real Sociedad se sitúa a 10 puntos del líder, el Barcelona. Vamos con los detalles de esta presentación, Melchor Ruiz.
Va a ser el primer fichaje de invierno del Real Madrid y va a tener lugar en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu a la 1:30 de la tarde. Brahim Díaz, 19 años, malagueño, procede del Manchester City con el que terminaba contrato esta temporada, ficha por lo que resta de temporada y 6 campañas más, es decir, será jugador del Real Madrid hasta junio del 2025, una operación por la que el Real Madrid pagará en torno a los 15 millones de euros.
Hoy se completa la jornada en primera división a las 9 de la noche con el Celta Athletic de Bilbao. La victoria del conjunto vasco metería en descenso al Villarreal.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas
tardes.
Bueno,
hoy en El Espejo nos habláis de una congregación religiosa con poco más de un siglo de vida que renueva su empeño de llevar la misericordia de Cristo a los más pobres de la tierra con nuevas fundaciones en varios continentes.
Pues sí, hablamos de los Hijos de la Divina Providencia, fundados por San Luis Orione, también conocidos como orionistas, a los que siguen en su, a este fundador, le siguen en su testimonio de la caridad y en su pasión misionera. Y estos días comienzan, por ejemplo, una nueva misión en Burkina Faso, que es uno de los países más pobres de la tierra. Mientras en Curitiba, Brasil, acaban de abrir un pequeño cotolengo con 25 camas para ancianos que han sido abandonados por sus propias familias en diversos hospitales de la ciudad. En Kharkov, en el conflictivo este este de Ucrania, la rama femenina de esta congregación ha abierto un centro social para pobres y personas sin hogar, y en la India mantienen una granja y un centro para discapacitados. Son solo algunos destellos en cada continente de algo que Don Orione repetía con frecuencia, que solo la caridad salvará al mundo. Lo contamos en un ratito.
Te escucharemos, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
A punt d'arribar a la 1:05, obrim la Nacional 240. No sé per què sempre obrim, sempre diem que obrim la Nacional 240, perquè a priori normalment està oberta, però mira, no sé, jo he agafat aquest costum i és difícil, quan agafes un costum de treure-te'l de sobre. En fi, que jo sóc el Ricard Álvarez i et parlo des de COPE Lleida i...
I què tal? I a COPE Tarragona tenim aquí a la Mònica Carrasco. Com estàs, Ricard?
Molt bé.
Com comences la setmana?
Bé. És una setmana així estranya. Bueno, estranya no, o sigui, serà una setmana normal, però estranya...
Clar, avui els nens no tenen escola, sí, encara, sí. Els grans ja treballem, no?
Sí.
Bueno, és un dia d'impàs.
Sí, acabarà sent una setmana normal, però clar, tenint en compte com han estat les darreres dos, doncs com que és una setmana estranya aquesta.
Sí, però escolta, també hi havia ganes ja una mica de normalitat,
Jo crec que sí, i a més el cos i la salut també t'ho agraeix,
Sí, tornar el cos ho demana.
Jo sóc home de costums, i m'agrada una mica de costums i de rutines. De tant en quant va bé trencar-ho, però... Sí. Sóc home de costums, mira.
La veritat és que avui havíem previst parlar d'un tema que jo crec que interessarà molt a l'audiència. Ja ho hem anunciat al principi del programa. No sé com s'han portat amb tu els Reis.
Pues bé? Sí.
Alguna sorpresa?
Sí, ja ho he dit abans. A veure, a mi sempre es porten molt bé. El que passa és que a partir de certa edat la naturalesa dels regals canvien.
Això és veritat.
I ara passen a ser molt tèxtils, Allò que als nens ja no els agrada, quan són un mitjó, una jaqueta, un jersei, una camisa, ja no. Als grans sí que ens agrada, però sempre hi ha alguna coseta, també.
Sí, alguna cosa tèxtils. Inesperada, un patinet elèctric, per casualitat.
Doncs pues mira, no.
No?
No.
L'havies demanat?
No l'havia demanat.
Ah.
I no l'havia demanat, i no sé per què no l'havia demanat.
Mira, és que, de fet, la setmana passada, quan preparàvem el tema d'avui, allò és com les enquestes, no? Tot apuntava que el patinet elèctric seria un dels regals estrella d'aquest Reis de 2019.
Tal com havia anat el Black Friday i tot això, ho apuntava.
I sembla que ha estat un dels regals més sol·licitats, però potser no tant com s'esperava, i els, diguéssim, impulsors, no?, d'aquest tipus de patinets diuen que en part és perquè no està clara la regulació a l'hora de fer-lo servir, no?, que això ha fet frenar una mica les vendes.
Jo crec que sí,
I d'això volem parlar avui, precisament, de com regulem aquest ús de patinets elèctrics a les ciutats. Mm-hmm. A Tarragona, em consta que a Lleida també des d'aquest gener, està la cosa ja en marxa i clarificada. A Tarragona ja ho van fer abans de festes,
abans que
ens agafés el nou any a sobre, i avui volem saber com ho han fet a totes dues ciutats.
Doncs d'això, i de present i de futur. Jo crec que no hem de mirar el que ha passat, sinó el que pot arribar a passar, el que pot arribar a portar el patinet elèctric en quant a mobilitat a les ciutats. I si no acabem d'arreglar el món avui, jo crec que ens hi quedarem a prop,
Ui, espero.
Que sí,
convidats que saben molt del tema.
Escolta, fem una pausa.
Molt curta avui,
Recarreguem bateries, mai millor dit, És que no... Mira, m'ha vingut ara al cap i no m'he pogut. I de seguida parlem del tema, vinga.
Porque en tiempos de cambio...
Cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole.
Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Ayer estoy planchando, me llaman por teléfono, me olvido y ¡zas! Quemo las sábanas. Y esta mañana veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento. Juegos de cama, fundas nórdicas, toallas, albornoces, sartenes, cuberterías, artículos de mesa y decoración. ¡Feliz coincidencia! No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Doncs a punt d'arribar a la una, 10 minuts, Mònica. El tema ja l'hem posat sobre la taula.
Sí.
Curiós, mira, ara he rebut un WhatsApp a Lleida que em deien, i ara ens ho explicarà el nostre convidat a Lleida, és veritat. A Lleida estava previst que entrés en vigor aquesta nova normativa l'1 de gener,
sí.
Però finalment no ha estat així, tot i que ho acabarà sent, per un aspecte que ara ens explicarà el nostre convidat.
Vinga, doncs presentem els convidats d'avui, que estan molt al dia amb aquest tema. Qui teniu a Lleida?
Mira, a Lleida tenim el Gerard Valentines, que és el president o el portaveu de l'associació BMP de Lleida, que entenc que és de vehicles de mobilitat personal. Gerard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És així,
bon dia.
No? Vehicles de mobilitat personal.
Correcte. Vehicles, englobem tot el que és el vehicle de mobilitat personal a l'associació.
Uh-huh. Doncs a Tarragona ens acompanya avui a través del telèfon el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Josep Acero. Josep, bon dia i gràcies.
Bon dia i gràcies a vosaltres. Bon
merci
dia,
per Josep. Atendre'ns. En aquest cas, Gerard, evidentment tu ets usuari d'aquest tipus de vehicles. Josep, no sé si tu també tens patinet o t'ho estàs plantejant.
Jo sóc un defensor de la mobilitat a peu.
A peu.
Deixo el càrrec i Tarragona és una ciutat que hem de potenciar i estem potenciant moltíssim més la mobilitat a peu, respectant altres maneres de fer mobilitat, com poden ser els patinets, les bicicletes, transport públic, que també el potenciem molt, o el vehicle en determinades zones de la ciutat.
Clar. Suposo que un dels reptes, evidentment, a Lleida i a Tarragona i a totes les ciutats del nostre país és com conjuguem totes aquestes opcions que hi ha ara, no?, perquè tothom tingui el seu espai. A Tarragona tenim ja una norma que abans d'acabar l'any va entrar ja en vigor. Josep, explica'ns una mica com heu regulat vosaltres això.
El que hem fet és aclarir una normativa que ja teníem, vale?, amb dos articles, amb la qual estem dient que les patinets elèctrics els equiparem amb les bicicletes, per exemple, i que han d'anar per la carretera, diguéssim, no? Tenint en compte que ja estem parlant de velocitats de 25 km per hora, com inclús diuen que hi ha alguna marca que farà més potents, però de moment sabem que hi ha 25 per hora. Qui vulgui anar amb un patinet elèctric per la vorera haurà d'anar per la velocitat de peató amb les mans. Hem de tindre en compte que nosaltres el que volem potenciar més és les denominades vies ciclables, ¿vale?, que són unes vies que tindrà preferència bicicleta o patinet elèctric amb carrils de dos direccions, i el que passa que és una cosa que encara està molt verda, però és la que apostarem, perquè a Tarragona tenim el casc urbà, que no és tan gran, sabeu que té moltes urbanitzacions, hi ha molts barris, urbanitzacions, i el casc urbà no és tan gran. Tenim diversos carrils bicis a punt d'entrar a la ciutat, i per acabar de connectar-nos amb la ciutat haurem d'apostar per les vies ciclables.
Gerard i Ricard, bé, a Lleida, sí. Expliqueu-nos quina és la situació.
Mira, la situació és veritat que jo estava previst que l'1 de gener entrés la nova normativa que des de l'Ajuntament de Lleida de seguida es va... Bueno, va haver una setmana que va haver com una alarma
social
i de seguida es va haver de començar a crear unes normes noves i aprovar-les corrents i de pressa. Sí que és veritat que... I aquí és on jo m'he equivocat, perquè no m'havia acabat d'informar bé. Gerard, la vostra associació va presentar una al·legació, sí, conjuntament amb d'altres associacions, crec, i això ho ha retrasat un pelet.
Correcte. Ara hem presentat, dintre del termini d'al·legacions, que acabaven el dia 30 de desembre, vam presentar, si no m'equivoco, el dia 29 o 28, el divendres anterior, que crec que el 30 que hi ha en diumenge.
28.
Sí, el dia dels innocents.
Sí.
Doncs vam presentar les al·legacions... I doncs ara s'ho han d'estudiar els tècnics i finalment s'ha d'aprovar en ple definitivament l'últim divendres, en principi serà l'últim divendres de febrer, que és quan...
Però aquestes al·legacions venen perquè la proposta de l'Ajuntament on deixava els patinets elèctrics?
Doncs els deixava relegats amb un ús lúdic. La finalitat, nosaltres també aglutinem tot tipus d'usuaris, tot i que nosaltres el 95% dels usuaris som usuaris que utilitzem aquest vehicle vehicle d'una manera per desplaçar-nos, per substituir el cotxe, no? Per poder anar a treballar doncs amb el patinet i usar-lo com un medi de transport. Jo aquí, per exemple, ara he escoltat el senyor Josep, el regidor de l'Ajuntament de Tarragona, deia que ell és més partidari de caminar. Doncs sí, caminar d'una manera lúdica, o si tens el desplaçament a la feina més a prop, doncs està molt bé, però claro, jo per exemple, anar de casa meva a la meva feina tardo caminant i ho he fet una hora. No puc permetre'm el luxe de passar-me 4 hores perquè vaig a dinar a casa caminant cada dia. He de buscar un medi més dinàmic per poder-me atansar a la feina.
Clar. Jo crec que al final el gran objectiu, perquè també és veritat que hem arribat a un col·lapse, és buidar una mica les ciutats de vehicles. I amb això hi ha moltes maneres de fer-ho. Potenciar la part de caminar, potenciar, evidentment, el transport públic, i després d'altres alternatives, com és la bicicleta, per això clar, hi ha els carrils bici, i aquest nou convidat que va aparèixer, i jo crec que ha aparegut relativament per sorpresa, com ha estat el patinet elèctric.
Clar. La veritat és que, mira, Josep, el Josep Acero, el regidor de mobilitat, m'agradaria que m'expliquessis també la visió des de l'administració, no? En aquest cas, vosaltres, no hi ha una normativa clara a nivell general, a nivell estatal i a nivell, no?, de comunitat autònoma.
Que nosaltres estem esperant el que faci la DGT, també. Estem expectants. Però s'ha avançat una mica el que faci la DGT. També haig de dir que nosaltres va entrar en vigor la normativa perquè hem fet un aclariment, però també hem parlat amb Guàrdia Urbana que de moment no sancioni, que notifiqui, que digui, escolti, miri, vostè ha d'anar per aquí amb aquesta velocitat. No volem ficar una normativa avui i sancionar demà, no és el nostre objectiu.
Clar,
no hem entrat per sancionar.
N'hem d'aprendre tots, no?
Parlant amb el teu company, nosaltres el que sí que estem potenciant a la Tarragona és peatonalitzar, que estem portant a terme la peatonalització de la part alta de l'illa Corsini i d'altres llocs de la ciutat. Nosaltres creiem molt en les zones peatonals. Este és un punt fort que estem treballant moltíssim ara, perquè sabem que si dels centres de les ciutats, d'aquí 10, d'aquí 15 anys o d'aquí 20, els cotxes no hi podran entrar. I clar, això ja molta gent es comença a mentalitzar. Fins ara no s'ha començat a mentalitzar.
Yeah.
I el company de Lleida, clar, si viu a una hora, ja, jo tinc la sort que tardo un quart d'hora de casa meva quan faig de l'Ajuntament. Puc anar caminant. Evidentment, si visqués en una hora, igual apostaria més pel transport públic, però no sé si ell ja té el transport públic on te viu i el pot pensar.
Clar. En aquest cas, mira, Gerard, vosaltres heu tingut un diàleg fluid amb l'Ajuntament per arribar, diguéssim, a acords?
No, jo ara mateix li volia fer una pregunta al regidor. És si a l'hora de fer la modificació de l'ordenança, que és igual per lo que m'ha dit, lo que han fet vostès és una modificació de l'ordenança.
Correcte, dos igual... articles. No una modificació, no, aclarar-los.
Correcte, bueno, més o menys el que s'ha fet a Lleida, no? Puntualitzar, entrar la normativa que vosaltres ja teníeu, entrar lo que és aquesta nova, els patinets que quan es devia fer l'article no existien, no? Llavors, vosaltres us heu ficat en contacte amb els usuaris de patinets per poder arribar a un consens o poder veure punts de vista que ells puguin tindre que vosaltres no sou capaços de veure'ls com és normal?
Fins a dia d'avui només hem rebut correus o parlar amb vosaltres d'empreses que volen implantar un sistema de lloguer de patinets. D'aquestos sí que hem rebut per col·laborar amb nosaltres, que ja estem reunint-nos amb ells perquè creiem que és un sistema molt, molt interessant, com es fa a Barcelona amb les bicicletes o amb altres coses. Però d'usuaris és que tampoc nosaltres hem rebut cap queixa.
No existeix.
No, era transversal, vull dir.
No, un silenci.
No ens ho han demanat, però nosaltres ens hem volgut avançar, no? Perquè hi havia una problemàtica i parlant amb el conseller de Seguretat Ciutadana, doncs, entre tots dos parlàvem i vam decidir doncs, avançar-nos a qualsevol cosa i dir, mira, escolta, ho regulem, que ja ho tenim regulat, però ho matitzem, i treballem ja en un camí. Evidentment, tots els ajuntaments d'Espanya segur que estan esperant a que la DGT, en breu, farà alguna cosa. Estem tots esperant, eh?
No hi ha tampoc aquí a Tarragona, suposo, una entitat com és la vostra, potser, Gerard, no?, d'usuaris.
Bueno, la nostra associació es va crear arrel del problema que va sorgir, el que, de repent, l'Ajuntament es despertés i en 15 dies volgués fer, o 3 setmanes, volgués fer una modificació de l'ordenança que ens afectava. Nosaltres vam néixer com un grup de Telegram, no? Érem un grup d'usuaris de patinets, i entes, clar, ens vam assessorar i ens van dir, bueno, feu-vos associació perquè sou un bon grup de persones i doncs millor que tindreu més força com a associació. I la nostra associació va créixer pel problema, no?
Fins a la... De manera, Gerard, sí. Gerard, jo que no fa tant que estic en política, el govern fa 2-3 anys que estic, però si una cosa m'ha ensenyat estar en política és que quan tu fas alguna cosa és quan surt la gent i et diu, fins que no fas res, no?
Sí.
Tothom està com aquí.
Bueno, Josep...
A Tarragona igual, després d'aquesta, no hem rebut encara cap. Però segurament sí, que després d'això vindrà, es muntarà alguna situació, ens demanaran millorar. Evidentment, quan ens demanin reunir-nos i si podem col·laborar, estem a la disposició de tothom, com no podia ser d'una altra manera. Però el que està clar és que sí que ens deia la gent que el Tarragona sabeu que té una rambla magnífica, hi ha molts jocs peatonals, que clar, veure un patinet a 25 km per hora per vorer, per zones peatonals, era perillós. I això, per això se m'ha avançat, no?
Sí, doncs a veure, nosaltres ens vam reunir amb l'alcalde. Bueno, primer... et volia dir que nosaltres sí que ens vam crear com a associació arrel del problema, però sí que algun grup municipal... algun grup municipal sí que es va ficar en contacte amb nosaltres prèviament com a grup, com a grup d'usuaris per conèixer la nostra...
Abans de ser associació. Eh?
Correcte, abans de ser associació. Sí que després vam néixer com a associació, però ja es van ficar en contacte, cosa que l'Ajuntament també ho podia haver fet. I nosaltres és una cosa doncs, que, la veritat, dius, bueno, som els afectats, som els que podem aportar més i no se'ns va consultar. Però bueno.
Penseu des de la part municipal, no? Jo crec que des de la part municipal el que tocava era, i escolta'm, fiquem unes velocitats, que vagin per algun lloc. El que no podia ser era el que estava passant fins ara, que ningú sabia si podia anar per la vorera, si podia anar per la carretera, la velocitat. Almenys ara nosaltres avancem dient, mira, escolta, velocitat de peató per la vorera, i si has d'anar per la carretera, doncs ja pots anar a la velocitat fins a 25. Tot i això, torno a dir, esperant el que la direcció general de tràfic. Les administracions municipals s'havien d'avançar per parar el cop, perquè... Crec que hi ha dos o tres morts a Espanya per temes de patinatge elèctric.
Sí.
Gràcies a Déu no hi ha hagut més i ojalà no hi hagués hagut cap, però s'havíem d'avançar, evidentment. És la postura que nosaltres vam reflexionar.
El problema d'això és que la Direcció General de Trànsit sí que va dir que al final ho acabaria estudiant i normalitzant ells, i clar, jo crec que aquí és on radica aquest impàs que tenim, és a dir, tothom està pendent de la DGT, a veure què diu, a veure què fan, de la DGT surten idees com que s'haurà de portar assegurança, com que... Però, repeteixo, això són rumors,
no hi ha res clar,
com que s'haurà de portar una identificació, però no hi ha res clar, no?
I clar,
ho dic per això, perquè allò ens passem d'un patinet amb un valor a la botiga de poc més de 300 euros com a eina de transport d'una persona dins d'una ciutat, a haver de... és una altra història, és a dir, si un patinet s'ha de declarar, ha de tenir la seva identificació, de pagar assegurança, etc etc. Jo crec que és com si canviéssim de joc, ja. Les coses canvien.
Hi ha 25 per hora. I jo he llegit que hi ha una marca coneguda de cotxes espanyola, per no fer propaganda, però ja us imagineu quina és, que deia que faria una 50 per hora, clar, això t'ha d'anar molt segur, ho hi ha d'anar arreglat.
No, això per suposat. Però
sí, però que... també els vehicles agafen 200 per hora. Doncs jo tinc un cotxe que no ho sé, però que hi fiqui les característiques tècniques que agafa el 190 i pico
no,
per hora.
No, sigui, una cosa és la velocitat màxima teòrica i l'altra...
La velocitat, els davant de 50, doncs podran a 25. Clar. Suposo que la DGT ho acaba regulant.
Clar, no? Pot ser el problema... és problema per administració i per usuaris, no, sí. Gerard? O sigui, el fet de que no tinguem... A la vista de que els patinets són no? el mode de transport de molta gent cada dia de més, que no hi hagi una norma clara ja a dia d'avui.
Aquí m'agradaria...
Nosaltres tenim diversos territoris a Tarragona i estem fent més, i evidentment els patinets elèctrics poden anar més territoris, també. Jo crec que en el futur, quan tinguem més xarxes de territoris, tot i tenint en compte que a Tarragona tenim una geografia una mica peculiar, també perquè és una ciutat que fa l'estada, però el patinatge elèctric jo crec que també és que el Vigis és un lloc perfecte per fer-lo servir.
Clar.
És que aquí a mi m'agradaria aclarar que els usuaris dels patinets, la majoria, no puc parlar de la totalitat, però la majoria, no volem anar per la vorera, no volem anar per les rambles. Nosaltres volem tindre el nostre espai, que en tot cas aquest espai és l'espai compartit amb les bicicletes. A nosaltres el que volem és tindre un espai per poder circular d'una manera dinàmica sense tindre que estar pendent dels vianants, que un vianant et canvia de trajectòria com és normal, eh? Doncs vas a comprar, et pares amb una botiga i gires i gires 90 graus i comences a caminar 90 graus cap a dintre la botiga. Doncs el que nosaltres no volem, no ens sentim còmodes anant per la cera ni hi volem anar. Nosaltres volem, aquí ja hi ha el gran problema, la gent ens pregunta, us sembla bé la normativa que han fet, el canvi... Sí, ens sembla molt bé. La normativa que està fet, que és un còpia i pega de Barcelona, ens sembla molt bé. El problema que tenim és que Lleida no està preparada per assolir, assumir aquesta normativa. No tenim carrils bicis, tenim xarxes de carril bici que són inconexes, ens deixen anar per la zona de carril 30, zona 30, i no en tenim, sol als carrers on hi ha una escola. Doncs, antes el problema és que l'Ajuntament, fico el dia al regidor, doncs, perquè potser parle de la vorera, i el problema que tenim és que...
nosaltres... Però a Lleida ha quedat prohibit anar per les voreres.
Sí, 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 i nosaltres ja estem d'acord. Nosaltres no volem anar per la vorera, no volem ser un obstacle pel vianant.
De totes maneres, perdó que faci això, Mònica, fixa't que estem tocant dos ciutats relativament a prop, com és Tarragona i Lleida, en ple segle XXI, i que a hores d'ara tampoc coincideixen amb la normativa. És a dir, ara això, imagina't que truquem a un altre municipi, hi ha un altre, i jo crec que, per tornar a l'inici, aquesta davallada de vendes, o aquestes no vendes que hi havia previstes pels usuaris, és que és veritat, a cada municipi te n'adones que hi ha una naturalesa, hi ha una orografia també diferent, una realitat diferent de carrils bici o no, i aquesta incertesa. Jo crec que una persona, abans de dir em compro el patinet, si després resulta que no l'he de fer anar o no l'he de poder fer anar, doncs no el compro.
Esperem a que s'aclareixi una mica, no, la situació.
Clar, això ha fet baixar. De fet, aquí a Lleida van treure mitjans escrits de comunicació notícies que doncs, que s'havien reduït a més de la meitat la venda de patinets.
Uh-huh. Clar. Tarragona no tinc constància de que s'hagi reduït la venda. Això no hi ha arribat. Bé,
Josep, escolta, jo et volia fer una pregunta, ens queden 4 minuts només, però ja per parlar de cara al futur, perquè jo entenc que ara estem en un moment d'impàs i és difícil per tots, sí, per usuaris i pels ajuntaments, perquè evidentment s'ha de regular i s'ha de fer d'una manera o altra. Si poguéssim avançar ara 1, 2, 3 anys en el futur, com t'agradaria que funcionés aquesta regulació? És a dir, com t'agradaria que poguessin coexistir patinets, bicicletes, vianants i vehicles a la ciutat?
Home, jo crec que anem cap a un moment. Jo a Lleida la conec una mica perquè vaig viure durant un any, bueno, vaig viure en un quartel que deia Templarios, vaig fer la Miguel.
Sí, imagina't, la casualitat.
A prop de casa meva.
Sí, jo vaig fer servei militar a Lleida. Veus? És una ciutat que tinc molt carinyo, el carrer Maguei de la Paeria. Però bueno, anem cap a una ciutat on els centres logístics de la ciutat històrics, que no podran tindre tant accés als cotxes per temes de CO2 i de contaminació. De fet, a Tarragona estem apostant molt per els aparcaments usuaris, que són aparcaments per un euro al dia a l'entrada de la ciutat, perquè la gent vegi el cotxe i pot agafar el patinet o el transport públic. I sí que dintre d'aquestes vies urbanes, limitació de cotxes a determinades hores, vehicles d'emergència, i sí un carril dintre d'aquestes trames per bicicletes i patinets elèctrics, que tinguin un carril privat, ben senyalitzat. No cal ser una obra molt gran, perquè el pin seria el pica d'un separador, i anem cap a aquest futur. Està clar que fa 10 anys tu deies que els cotxes al centre de la ciutat de Cruzat igual no podien estar, i la gent en prendria per bo.
Això està clar.
De fet, jo vaig donar una entrevista d'un tema d'aquest, i al Facebook vaig prendre 4 o 5 privats amics meus que s'acabaven de comprar un diesel que hagi tot en meu parell, que escolta, que hi ha el que passarà en global, no que passarà a Tarragona.
Clar.
El futur va cap aquí. Nosaltres ara a Tarragona hem ficat uns carregadors elèctrics, el que tocava, no? I queda molt maco dir-ho. Però és que, clar, hem ficat i estan tot el dia els cotxes elèctrics carregant. Ningú sabia que hi havia tants cotxes elèctrics a la ciutat, o els tenia detectat. O hi ha una plataforma, com diu el company, de gent que va de Lleida a Barcelona i para a Tarragona a carregar. Hi ha uns fòrums d'internet que potser l'administració a vegades no els té detectats, però són molt grans. Això vull dir que el futur va cap aquí, cap a cotxes elèctrics, cap a patinets elèctrics. Això dintre de les trames urbanes, en ciutats com Lleida i Tarragona, que tenen un centre històric, que tenen al redor d'uns carrers molt principals, doncs va cap aquí. Jo faig aquesta foto i crec que va cap aquí.
Gerard, coincideixes amb el Josep en aquest cas?
Si tu signaries això d'aquí 3 anys?
Sí, de fet...
No, d'aquí 3 anys no,
d'aquí 3 anys. D'aquí uns anys, és un dia, aquest símil que dèiem, en el futur.
Sí. De fet, ara també deia lo dels vehicles elèctrics, jo també sóc usuari de vehicle elèctric, i li apunto que hi ha molt usuari de vehicle elèctric que el fa servir com a estacionament. També s'hauria de tindre una mica pendent, que és una queixa que tenim els usuaris de vehicle elèctric, que hi ha gent que el connecta i el deixa allí tot el matí.
I vens a Tarragona, podràs carregar el teu cotxe quan vinguis.
Doncs, doncs sobretot a Cambrils hi he anat més d'una vegada.
Bueno, a Tarragona també hi ha bons restaurants.
I una coseta, regidor, jo el voldria felicitar perquè dir-li que bueno, vostès han limitat aquí a Tarragona l'ús del patí elèctric, del vehicle de mobilitat personal, però no els hi han tancat les portes a la gent que es desplaça per anar a treballar, perquè els deixen circular per la calçada. Correcte, nosaltres és la problemàtica que tenim, no? I entes, això penso que bueno, ho trobo molt bé per, com a usuari, de que hagin fet aquesta normativa i ho celebro i espero que l'Ajuntament de Lleida en prengui nota, perquè el principal temor que tenen és que puguin haver accidents, tot i que a moltes ciutats s'està fent, ciutats com Madrid, i no hi estan havent tants accidents.
Mm-hmm. Nosaltres hem de posar en contacte, Ajuntament de Tarragona, sí, i Ajuntament de Lleida, no?
Sí,
és una trucada.
Sí, sí.
Clar, però no, però és veritat que jo crec que el que s'aprèn en un lloc es pot exportar en un altre.
Sí, correcte.
Jo conec algun regidor de Lleida, però clar, el meu partit està a l'oposició, Lleida.
En fi, doncs arribem a dos quarts.
Això mateix, Josep Acero, regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, mil gràcies per haver-nos atès.
Gràcies, Josep.
I encantat de parlar amb vosaltres, perquè soc fidel, escolta, escollent de la COPE, de l'Herrera, de l'Escòstia.
Així m'agrada, Josep. Molt bé. Mini punto.
Gràcies, Josep. En Lleida hem estat amb el president de l'associació V-MP Lleida, Gerard Valentines. Gràcies, Gerard.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Gerard.
Arribem a dos quarts, Mònica.
Una abraçada, Ricard.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, vintage amb tu.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs apa, que anem camí cap a les 2 de la tarda. I ja sabeu que els dilluns ho fem a la tertúlia d'esports a la Radiografia i que sempre estem ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Bé.
No t'ho dic amb segones, eh?
Una mica de fred, però bé.
Mira, no he rebut missatge del Pere Roque avui.
És raro, eh? Pues s'haurà gelat, perquè ja pensava dir que arribarem a la emissora i el primer, pum, el Pere que ha trucat, que a veure què passa.
No.
Però si truca, pues ho tinc, que el nostre és el Champions.
Ull amb això, que ja sabeu que fins que no s'ha acabat tot, el futbol dona moltes voltes, eh?
Moltes,
eh? I s'ha vist coses, aviam, la tendència sembla que no, però ull, que ja tenim experiències d'altres anys i estem parlant dels grans, dels de primera divisió. Després ja, si voleu, en parlem a fons. En fi, que tenim també convidat avui, està amb nosaltres el coordinador del club de futbol de Pardinyes, el Javi Rubio. Javi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, encantat.
Com estàs?
Doncs, bueno, amb el síndrome post-Nadal, suposo.
Post-Nadal. Però tu t'has cuidat, físicament? O no?
Bueno,
si jo m'he pesat avui...
M'he aprimat molt, sí, la veritat.
T'has aprimat molt?
Sí, però coses de la vida que et fan menjar menys.
Vale.
No és una qüestió de dieta ni...
Pues jo m'he pesat avui i no es pot fer això, no ho tornaré a fer mai més.
No, sempre diem el mateix.
T'has pesat a partir del dia 20 de gener, No, o sigui, el dia 7 no et pots pesar. En fi, escolta, deia amb ganes de futbol, clar, les escoles de futbol... No sé vosaltres si heu donat vacances a tots els equips o els que són més grans els heu fet anar uns quants dies a entrenar.
Sí, hem fet entrenaments durant el Nadal. I sobretot per no perdre les ganes. És a dir, si la gent té ganes, doncs entrenem amb el fred, al Nadal, quan sigui.
Molt bé. Per què hem convidat avui al Javi Rubio? Doncs mira, per dues coses. Una, perquè dia amunt, dia avall, més o menys s'han acabat les primeres voltes i volem saber doncs, com estan els equips de Pardinyes i com encara en aquesta segona volta. Però després també perquè han presentat una iniciativa que jo crec que és força maca i és prevenció de les lesions. Perquè també n'hi ha. És igual si el jugador té 6, 7 anys, 8, 10, 12, 15 o 25. Hi ha lesions també, i hi ha lesions que no es poden evitar, però n'hi ha que de vegades són per o un mal escalfament, que això potser seria el més evident, o d'altres factors. I vosaltres això us n'heu adonat al Club de Futbol Pardinyes i això ho tractareu, eh?
Doncs sí, les lesions són part del futbol i, com sempre dic, és lo pitjor que hi ha al futbol. Has de passar per una lesió greu. Jo, per desgràcia, també tinc experiència en lesions greus amb el futbol. I quan passes per una lesió d'aquestes que et deixa un any sense poder jugar és quan valores més el fet de jugar sense importar tant el resultat.
Clar, perquè al final un juga perquè té ganes, perquè li agrada. Sí.
Aquesta previsió la podríem portar a Madrid, eh?
També.
Sí,
també.
Amb un club de Madrid que estan tots relacionats allí.
Escolta, després parlem d'això a fons, però abans anem a repassar, perquè sí, hi ha hagut el Reis, ha sigut ja el cap de setmana aquest darrer del Nadal i de les històries, però hi ha hagut ja jornades i tenim, doncs, un cap de setmana regular pel que fa als grans, equips de la zona de Lleida. Dic regular perquè normalment qui ens acaba de donar la nota positiva, que és el Lleida Llista, no han tingut jornada, per tant, no han jugat, juguen demà un partidàs, el Barça-Lleida Llista, que és aplaçat de fa 3 jornades, i el dia 12 vendré Lleida Llista. Però divendres, el Força Lleida va perdre per tercera vegada consecutiva, va ser a casa, el Força Lleida 68, Valladolid 72, i jo vaig estar en aquest partit i no els havia vist abans, llegia i escoltava la gent que hi anava, però em va deixar un gust lleugerament amarg. És a dir, sí que potser hi vaig veure ganes, però vaig veure que no es podia. O sigui, 68-72, sí que és veritat que va haver una part del partit que es va pitar una falta antiesportiva, una tècnica i tal, i allò... però no em va donar la sensació d'arribar i poder acabar disputant el partit,
Bueno, evidentment, el que està al sac ja està ben lligat, no?
Sí.
Però que no està la plantilla ni l'equip, està per tirar coets i bueno, ens costa molt ara treure els partits de casa, no? i aquest és el handicap i el problema. Venim de dos pífies grandiosos, com va ser el dia de l'Òscar, que no es podia perdre guanyant de lo que es guanyem, i bueno, i aquí pues igual, què vol dir això, que ens costarà patir per clar. Arribar a l'objectiu final, que és pues estar una altra vegada a l'aeroport.
L'objectiu a la jornada 4 o 5ena, que anàvem,
ho miràvem molt amunt.
Clar, vam canviar l'objectiu, però realment després el que fèiem era canviar l'objectiu real, realment.
Clar.
O sigui, l'objectiu torna a ser la permanència. I un cop el tinguem, després classificar-nos en els play-offs, i després ja en parlarem.
Ja en parlarem, però el primer és d'això, la permanència, no? I la permanència pues, passa per moltes coses, no? Una, com molt bé has dit, que bueno, la intensitat que hi hagi, que les lesions ens respectin, i veurem a veure si els jugadors estan encertats o no. Mm-hmm. Si no, pues, ho patirem, eh? Perquè tampoc sí. L'equip tampoc no és un equip aquests tots que dius, ostres, quin bàsquet fan i extraordinari. Podem jugar algun partit bé, però ens costa molt tirar endavant.
Bueno,
eh?
Divendres, per cert, va ser
bonic. Pel tema
no, no, va ser un dia maco perquè va haver dues coses. Una va ser el segon homenatge a Marre Tamero.
Per això ho dic, que va ser un dia bonic, per això.
I, bueno, es va posar un vídeo al videomarcador. Uh-huh. Després també va haver la pluja de peluixos solidària, ja. Que va ser bonic.
Ja.
I després també era el dia del bàsquet. Va venir un munt d'escoles de bàsquet, sí. I a la mitja part els van fer sortir a la pista i van muntar cinc cistelles i van fer allí com una espècie de concurs a veure quina cistella guanyava i tots... Que, per cert, això no sé si va ser un error, però quan van començar el marcador va haver cistelles que començaven amb una puntuació de 30 i les altres a 0. Però, bueno, és igual, això no era per guanyar ni no guanyar, eh? En fi, això és el que ens deixa el Força Lleida. Estava mirant ara que la propera... Clar, és que aquesta, el bàsquet no pare. La propera jornada és ja aquest divendres i el Força Lleida juga davant del Betis.
Clar, un dia 11, baixat. Dia 11 a les 9, de FB, vull dir... Cuidadito, que...
No, és el líder, eh? 14 victòries, 2 derrotes. Vull dir, no és un partit d'aquells de dir, anem a curar la darrera derrota.
No.
Tot pot passar, però és difícil, contra el Betis el proper, eh?
Sí, sí, no, i sí, et torno a dir, que és un ex-ACB i això es nota, i va el líder i espera algo ja. No és que han passat dues jornades i les ha guanyat totes, no? I han passat bastantes jornades sí. Està dalt.
Xavi Pérez, ahir diumenge, 5 de la tarda, Ontinyent 0, Lleida Esportiu 0. Jo he llegit de tot.
Sí.
El punt és bo, l'important és no perdre, la gespa artificial, el camp és un camp difícil...
El de la gespa artificial no podem dir res, perquè nosaltres entrenem molts dies amb gespa artificial. Per tant, això no... Que el camp és complicat? Doncs pues sí, sempre ha sigut un camp complicat, no? Que el punt és bo? Sempre quan es guanya el dissabte o diumenge que ve, si no el punt clar. No serà bo. I on anem, al pròxim?
No, ara parlarem del proper,
amigo. Perquè
s'ha posat interessant la cosa.
Amigo.
Però l'Ontinyent és 18è, amb 19 punts, que és... quan tu mires xifres, dius, home, està clar, ha de guanyar Lleida, venir
sí,
com a
però,
líder,
sí,
etc.
Però...
Després ja vam dir aquí a la radiografia
no
que s'ha d'anar
fàcil.
I jugar, eh?
No
i és veritat que s'hagués pogut posar molt malament, va haver un penal
sí.
Els primers minuts que el va fer el Pau, que finalment el va aturar. És veritat que a la zona de la davantera van estar força espessos, i al final, no sé si és bo dir, bueno, però escolta, és un punt.
Hola, sí que és bo, perquè tot el que sigui sumar sempre va bé, però aquest punt és el que se diu sempre, és el punt que et dona la federació.
Clar.
No és un punt que treus tu.
Correcte. El Lleida ha perdut la primera posició, ara és segon amb 37 punts, i primer ha passat a ser el Villarreal B.
Uh-huh.
I això és el que ens deia, insinuava ara el Xavi Pérez, i és que el proper partit, capricis del calendari, és un Villarreal B Lleida Esportiu el cap de setmana vinent. I jo no crec que sigui un partit que acabi marcant la Lliga, però sí que és un partit en el que un pot pegar el cop de puny a la taula i dir no, escolta, el candidat sóc jo.
Home, evidentment no és un partit...
Lleida va guanyar a casa, 2-1 davant del Villarreal B.
Sí, però ens va costar un munt. però també diré una cosa, que no és el partit que decidirà si jugarem
no, play-off
o no, perquè en queden molts, no? Però és el partit on a l'alçada de la temporada que estem ens marcarà més o menys si som capaços de lluitar per jugar el hàndicap de pujar o no. Mm-hmm. Aquí està el tema, perquè és un desplaçament complicat, però és un equip que juga molt bé a futbol, Villarreal. Per tant, el Lleida, en teoria, també està jugant molt bé a futbol, doncs veurem aquí...
Ara l'Albert Escobar ens ho diria, però jo crec que tu també tens bona memòria, Xavi. Els filials que tanta por li fan a l'Albert Escobar ens toquen al principi de les
sí,
voltes,
sí,
per
sí.
Tant, ens tocaran ara.
Sí, clar, però ara comencem la segona, ja.
Correcte, ens tocaran ara les properes setmanes, ara la setmana que ve Villarreal, i ens faltarà doncs la resta, el Barça, l'Espanyol...
València...
I llavors veurem com estem. El que ve que s'està despenjant és l'Hèrcules.
Bueno,
va començar molt bé,
molt bé, i ara pues, bueno, la classificació fiqui tothom al seu lloc, no? Sí que és veritat que era complicat el partit que tenia aquest cap de setmana, també l'Hèrcules, però bueno, ja va bé que se despengi. Nosaltres deixem-nos estar a dalt, però el que no ens ha d'interessar són nosaltres, no els altres equips. I la feina l'hem de fer nosaltres. La feina passa aquest cap de setmana per intentar, jo diria ja no intentar, guanyar al Villarreal.
És un gran partit, és un d'aquells que s'ha de guanyar.
Sobretot el Lleida jugar sense pressió. La distància entre els quatre primers és bona distància de punts.
Bueno, sí que, Lleida aquí, està si a 8 demostrat, punts del cinquè.
Si algo ha demostrat aquesta categoria, la segona B, a diferència de per exemple, primera edició, és que els duels directes tampoc són després tan importants. No. És qüestió de que el Lleida no entri en una mala dinàmica. Aquí, a la segona B, bueno, estàvem parlant ara de l'Hèrcules. És aconseguir les bones dinàmiques de resultats, i per això a vegades els empats sí que se pot dir que són bons, malgrat que sigui al camp d'un dels cuers.
De dinàmiques en podríem parlar molt.
I tant.
Localment i no localment. Ara mirava, perquè l'Albert em va dir, tu fixa't el Castellón. Castellón segueix segon per la cua, eh? Sí, empatat amb el Barça B, sí, és veritat, aquesta setmana, però vaja. En fi, Ontinyent 0, Lleida Esportiu 0. L'Atlético Baleares, per cert, que guanyava a l'Hèrcules i puja a la tercera posició. I el Barça B és el primer dels que no estan dins del playoff, és el cinquè, que el tenim a 8 punts. I aquesta xifra sí que és interessant. Estem quasi bé a 3 partits de perdre el playoff, per entendre'ns. Per tant, aquest és el coixí que el Javi... crec que feia al·lusió de dir, bueno, vale, escolta, l'objectiu és quedar primers, però sobretot és fer play-off.
Home,
sobretot,
sí, sí, però no ho sé, aviam, el tema és que hem de ser més ambiciosos, no?, i hem de tirar endavant, i penso que el Lleida aquestes últimes jornades ha tingut la força per tirar i estar al líder durant 2 o 3 jornades, doncs ara ha de continuar. Possiblement a millor el parón no ens hagi anat bé a nosaltres.
Podria ser.
I llavors potser acabarem pagant-lo, no? Però hauríem de tirar endavant i hauríem de lluitar. Sobretot aquest partit no s'ha de marcar molt, perquè veurem les forces entre els dos
grans
equips.
Sí. Jo tinc ganes de veure'ls, perquè a més el Villarreal juga a futbol.
Per això ho dic.
Per tant, no és allò que dius, és que vaig a un camp, que m'ho posaran difícil i tal. No. Allí parlarem de futbol, eh?
Per això.
Això serà dissabte vinent, dia 12 de gener, a les 5 de la tarda, segons veig marcat horari de la federació.
Sí.
Villarreal B, Lleida Esportiu, dissabte 12 de gener a les 17 hores, a les 5 de la tarda. Xavi, per cert, demà... home, demà parlo d'hoquei, ja. Aviam. No m'agrada dir-ho així, eh? Demà ja el dones com a perdut, per entendre'ns. Que mai s'ha d'anar així en un partit, eh? Però són d'aquells partits que pots sortir i gaudir jugant a l'esport que t'agrada. Tot i perdre, però jugues contra un Barça. I escolta, si al final sona la campana, doncs perfecte.
Bueno, aviam, al Barça aquí se li ha ficat complicat els partits i el seu camp, pues tampoc no d'això, perquè fa 2 o 3 anys vam arribar a estar guanyant el Barça al seu camp, no? Però, bueno, són partits bonics, són partits per disfrutar-hi, com dius molt bé, i, bueno, què pot passar? Qualsevol cosa, sí. Avui en dia sabem que el Barça és una verdadera màquina arrolladora al que és a l'hoquei, però, bueno... s'han de jugar els partits.
Però són d'aquests que jo crec que fins i tot a l'afició li agrada veure'l.
Clar, sí,
al final els perds perfectes si acaben jugant bé. Sí, un bon partit. Sí, un bon partit de,
sí, pensem que aquí, okay, per exemple, aquí Lleida ha vingut al Liceo, el vam guanyar, ha vingut al Reus, vam empatant, vull dir, que són equips que estan amb la... Amb la categoria, amb la lluita com amb el Barça, vull dir que tampoc no s'ha de veure tantes coses. Nosaltres vam guanyar a Fers l'any passat i
sí,
som equips.
Sí, senyor.
Que això no l'hem de fer valdre.
Sembla que ho hem oblidat, això, que fa 4 dies, i això s'ha de recordar durant molt temps. Doncs escolteu, demà dia 8 hi ha aquest partit aplaçat per les competicions europees, el Barça-Lleida llista, i el dia 12, que és dissabte, hi haurà el Vendrell-Lleida llista, que aquest sí que ja és de la jornada que toca. Escolteu, que ens queden 11 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Parlàvem d'aquest projecte del Club de Futbol Pardinyes. Avui està amb nosaltres el seu coordinador, el Javi Rubio. Escolta, així per ubicar la gent, quants jugadors teniu hores ara al club?
Doncs,
aproximadament.
Doncs superem els 400 jugadors. Estem en unes xifres mai vistes a la història del nostre club. Amb gairebé 30 equips, amb més nenes i més noies que mai, amb molta base, amb 6 equips exclusivament femenins, i bueno, molta feina, però sobretot molta il·lusió.
Això ho hem viscut aquí a la radiografia, Xavi. L'increment de jugadors que estan tenint els equips, és a dir, fa 4 dies a Lleida potser hi havia un o dos clubs que fregaven els 400 jugadors. Hores d'ara ja parlem d'Atlètic Segre, ja parlem de Bordeta, ja parlem de Pardinyes.
Sí, AEM.
I l'AEM no sé si arriba, però...
Sí, també.
Però allà està. Sí. Ull, que són xifres altes, vull dir, és molta canalla.
No, és una...
I molta gestió,
No, és una feina per felicitar-los, no? Perquè la tasca que estan fent amb la coordinació de tota aquesta canalla que pugui jugar i d'això, i després el gran handicap que també tenen ells, que és les infraestructures que teniu.
Correcte.
Amb tants equips, tenen que fer caja de bolillos perquè puguin entrenar i jugar, no?
Correcte, i això vaig parlar un dia amb el Ricard, i és una reflexió que crec que hem de fer tots els clubs de futbol de Lleida, perquè parlem de l'increment de jugadors i jugadores, però crec que aquest no ha de ser l'objectiu veritable de la nostra tasca. És a dir, aquí no guanya el que més equips i més nens té.
No,
i crec que estem ara mateix també en un moment on crec que potser ens estem passant de però, gent, perquè si no després no pots invertir en qualitat.
Però, per exemple, el Pardinyes, hores d'ara, a nivell d'instal·lacions, suposo que esteu al màxim.
Al màxim. És a dir,
ningú quede desatès, però esteu al límit.
No cap res més. Ara mateix jo crec que és el límit.
O sigui, tu com a
fer
coordinador,
un equip més seria impossible.
A l'hora de planificar els entrenaments de les tardes, suposo que ja és un encaje de bolillos.
Correcte, o sigui, és una bogeria.
Clar.
No queda ni un centímetre quadrat de camp buit.
Escolta, parla'm d'aquesta iniciativa de prevenció de les lesions, que em va agradar. Quan la vaig llegir vaig pensar, mira, això jo crec que tant les famílies com els jugadors tenir més informació, sobretot, sempre s'agraeix. Com ho vau detectar, això?
Doncs mira, les lesions són part del futbol, de sempre, òbviament, i molts clubs fan un treball de prevenció de lesions. Però en el cas del futbol femení, que és una de les nostres grans apostes, el cas de les lesions s'incrementa. Per qüestions de la pròpia morfologia de les noies, per exemple, hi ha estudis que demostren que hi ha més risc de lesions en les jugadores que en els jugadors. Sobretot en lesions d'articulacions, de genolls, de turmells. Clar, nosaltres tenim, el que us deia, un munt d'equips de noies, un munt de noies, i bueno, ja la temporada passada vam patir moltes lesions de les nostres jugadores, lesions greus. Estem parlant de lesions de genoll, que obliguen a les jugadores a passar pel quiròfan. Aquest any la cosa s'estava, per desgràcia, s'està repetint. Per exemple, tenim un equip, que és el femení juvenil, que és el nostre femení D, per ficar-ho en la lletra. Noies de 15, 16, 17 anys, bueno, tenim 4. Si la plantilla és de 16 jugadores, 4 que han de passar pel quiròfan.
Clar, trenca molt, això,
Sí.
Una plantilla de 16 jugadores, tenint en compte que, a més, el futbol femení, doncs, no va sobrat de jugadors, per entendre'ns.
Correcte.
I però amb això de les previsions, com dieu, el tema passa per... Bueno, suposo que no us ho hauràs comptat, perquè la infraestructura del terreny de joc no té res que veure amb això.
La veritat és que la gespa nostra no ajuda gens.
No ajuda.
Aquest tipus de gespes artificials tenen una vida útil de 10 anys.
Clar.
El nostre camp, la veritat és que ja supera aquests 10 anys, i això què comporta? Doncs un munt de lesions, un munt de lesions. A partir dels 16 anys, crec que no hi ha jugador ni jugadora al nostre club que no tingui sobrecàrregues musculars, per no parlar ja de cremades, d'ampolles, de ballofes que es fan quan
bueno,
comença la calor.
Bueno, cremades jo n'he vist, després d'un partit de futbol.
I el risc de que al ser un camp tan sec, amb el camp ja tan atrotinat, el pèl tan xafat, doncs el risc de que hi hagi poca estabilitat i hi hagi més bloquejos d'articulacions, de genolls, de turmells, doncs s'incrementa, doncs. Sí, és un factor que està relacionat amb l'increment de les lesions.
Però des del club, quines iniciatives heu pres? És a dir, què fareu?
Doncs mira,
o què esteu fent?
Podríem canviar la gespa, però això no ens correspon
no,
a nosaltres. Si de cas aprofito per fer la denúncia pública, perquè ja el que us deia, la gespa ja
ha caducat.
Crec que
ja
ha caducat. Què podem fer? Doncs, mireu, és tan senzill com fer un treball d'escalfaments, de musculació, un treball de propiocepció, és a dir, entrenaments per, sobretot, reforçar la musculatura al voltant de les articulacions, d'acord? Què més podem fer? Doncs, per exemple, també el tema de la nutrició està molt relacionat també amb moltes de les lesions. Doncs nosaltres també intentem inculcar aquests bons hàbits a nivell de nutrició, fins i tot, bueno, estem mirant de fer estudis de biomecànica, encara que el futbol, a diferència d'esports com el ciclisme o l'atletisme, no es preste tant a aquest tipus d'estudis, però qualsevol cosa que estigui a les nostres mans per poder minimitzar el risc de lesions.
Mm-hmm.
Sabent, assumint que és impossible, que el risc zero no existeix,
no existeix,
i que després, bueno, si s'adjunta la mala sort, jo no crec en aquestes coses, en supersticions i tal, però la veritat és que s'ha concentrat molta mala sort en...
Però jo deia al principi que hi ha lesions que no es poden evitar, és a dir, una entrada, un mal gest, una història, doncs tens una lesió, i aquí no influeix ni la gespa, ni la preparació, ni res, perquè si no, no hi hauria ningú lesionats al futbol professional, no? Però sí que és veritat que reforçant tots aquests aspectes doncs pots baixar el tant percent d'incidències o, si més no, la gravetat de les lesions, perquè de vegades entre un trencament o una sobrecàrrega doncs hi ha tot un món de diferències. És a dir, un trencament, i si has de passar per quiròfan és una història, i una sobrecàrrega, havent amb mala cara el jugador, haver-li de dir, escolta, has de descansar 2 setmanes... És una altra, eh?
Una altra, no. Inclús jo vaig arribar a parlar amb un metge que em deia, atenció amb el tema de les lesions, i com és que n'hi ha tantes lesions amb el tema del futbol i tot això? Diu, perquè hi ha vegades no se parla del tema vocal. O sigui, la higiene vocal, si tens alguna cara...
Això sempre ho he sentit,
sí.
I no sé què hi ha de saber.
Diuen que sí. Sí, és veritat. Està relacionat, sobretot, amb el que són trencaments musculars, és a dir, que serien un tipus de lesions diferents a les que nosaltres volem prevenir, que també volem prevenir les musculars.
No,
nosaltres
això.
Estem parlant, amb el nostre projecte, de prevenir lesions relacionades amb les articulacions, la típica lesió greu, que és el trencament de creuats, de lligament
creuats.
Sí. Però sí que és veritat que, clar, si tu tens una càries, al final és una entrada d'infeccions cap al teu cos, i això pot fer que al final la musculatura se'n ressenteixi i sigui més propensa a patir lesions.
Sí. Saps el tràmit quan els equips grans fan un fitxatge, que fan la revisió mèdica, que hi ha els càmeres allí, que bueno, llavors sí que posen, però és veritat que quan ja marxen els càmeres els hi fan una revisió mèdica a fons. Jo sempre recordaré, fa molts anys, i no em preguntes quin jugador perquè no recordo qui era, que van parar el fitxatge perquè li van detectar un problema a les dents.
Correcte.
I el van aturar, no el van anul·lar, però el van aturar per saber exactament què era.
Clar.
I jo vaig pensar, caram, si té bones cames, no? I és veritat, sempre ho he tingut a la ment i veig que té relació.
Sí, clar. Relació. Sí, jo, i mireu, us parlo per experiència pròpia, jo cap als 20 anys patia molts trencaments fibrilars, d'acord? I un metge m'ho va dir, que me mirés les dents. I sí, i me vaig treure algunes càries, vaig també començar a eliminar, per exemple, embotits, que tenen sí, molts greixos que al final també ressenteixen la musculatura. És a dir, tot incideix sempre assumint que és impossible canviar el destí. És a dir, si t'has de lesionar...
Si t'has de trencar, te trencaràs,
però...
Si hi ha una previsió, millor.
Sobretot, al final, mira, tot aquest treball que fem amb les jugadores, amb els jugadors, és inculcar uns hàbits. És a dir, que les noies, per exemple, en aquest cas, a part de fer tots aquests treballs de musculatura, d'escalfaments, de propiocepció, que prenguin consciència de que s'ha de cuidar el cos.
Javi, de manera breu, després d'aquesta primera volta, aproximadament, que ja ho sé que depèn de la lliga, doncs ja l'han passat i d'altres estan a punt, satisfets amb la marxa de tots els equips?
Doncs sí, òbviament...
Jo sé que tot és millorable, però...
Tot és millorable. Sobretot, mira, ho relaciono amb el que deia al principi. Al final, el futbol te l'has de prendre, mira, i quan parlem de lesions, com una manera de gaudir d'una d'aquelles coses que et plene la vida, que et fa estimar la vida. És a dir, s'ha de gaudir del camí, no tant de l'arribada.
Sí, senyor.
És a dir, el nostre club hi ha equips de tots. Hi ha equips que estan a dalt, hi ha equips que, pobrets, per treure un punt, doncs s'han de suar moltíssim. Volem inculcar hàbits, deia, i volem inculcar també aquesta
esport,
consciència de gaudir de la pràctica esportiva.
Bueno, això és el fonamental, vull dir, al final jo ho sento, jo també sóc pare de jugadors, i a vegades hi ha algun pare que et parla de coses i dius, escolti, que aquí... És a dir, ningú serà un top d'aquí, vull dir, no. Ja ho seria, no ho sé, no és per desil·lusionar ningú, però vull dir, és que encara es pensa que el seu fill serà, jo què sé, vull dir que no passa això, que aquí es va a gaudir, a estimar un esport, jo el futbol l'estimo, i m'encanta veure'l i practicar-lo, jo molt baix nivell, però, vull dir, la canalla, a més de tot això, li has de sumar el fer esport, que és salut.
Home,
i ja està. Després, escolta...
El més important és el que hem dit moltes vegades.
Això de fitxar o no fitxar és una altra història.
Que els pares...
Els pares ho han de tenir claríssim, això, si no tenim un problema.
Clar, quan arriben a casa, primer...
Has guanyat?
Quants fills... Quants gols has fet avui? Home, no. La pregunta seria, tu has passat bé? Sí. Doncs vinga, som-hi.
Aquesta és, i aquesta hauria de ser. Avui ha estat amb nosaltres el Javi Rubio, que és coordinador de tot el futbol, més de 400 jugadors, 30 equips, 6 equips femenins del club de futbol de Pardinyes. Tenen les portes obertes, si els podeu anar a visitar i a veure. Estan al costat de la mitjana, vull dir que ja els veureu. Javi, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, Ricard.
Xavi, gràcies, bona setmana.
Vinga, igualment.
I nosaltres que arribem a les 2 de la tarda, demà hi tornem puntuals, com sempre, 12:20, i demà ja amb la normalitat total i absoluta, perquè els escolars demà tornen, per tant, si heu d'agafar el vehicle al matí, trobareu més trànsit.